tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Dimarts 7 de gener del 2025. S'acaben les festes de Nadal i és moment de tornar mica en mica a la normalitat, si bé avui encara les escoles no estan funcionant. La normalitat plena encara arribarà demà. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a veure quines temperatures tenim, perquè aquest matí ens sabem amb boires i amb la humitat molt alta.
Doncs sí, això provoca també aquestes temperatures baixes. Tenim, per exemple, 6 graus negatius, els tenim a Vall de Núria, en tenim 2 sota 0 a Molló, 1 grau sota 0 a Camprodon, 0 graus a Das i a Ribes de Freser, 2 graus ja positius a Ripoll, 4 graus a Olot, a Besalú, a Santa Pau i a Vic, 5 graus a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca, 6 graus a Sant Feliu de Pallerols, 8 a Banyoles, 9 graus a Girona, 10 a Figueres i 12 a Roses.
Doncs anem a la previsió meteorològica. Aniol, com continua aquesta setmana?
Doncs avui dimarts continuem amb un temps marcat per la circulació de pertorbacions atlàntiques que es van desgastant a mesura que s'apropen a Catalunya i que acaben tenint poques repercussions pel que fa a precipitacions. Més núvols que no pas pluja o neu i també algunes ventades que, depenent del moment de la setmana, seran més o menys intenses i d'una direcció o d'una altra. El dia encara comença amb aquesta ressaca de Reis, amb alguns xàfecs dispersos que han descarregat de matinada pel nord-est, però el matí serà assolellat en general, amb restes de núvols al Pirineu i alguns bancs de boira, núvols baixos que s'haurien de desfer al llarg del matí. A partir de la tarda veurem més núvols alts i mitjans en trànsit i de cara al vespre una mica de precipitació a l'Alt Pirineu. Ara bé, la cota de neu anirà pujant ja cap als 1.900 metres. La temperatura de primera hora és clarament més baixa, tret dels llocs amb ventades. Les glaçades han recuperat terreny també fora del Pirineu després d'unes matinades no gaire fredes. Les màximes també quedaran més curtes en conjunt, amb una baixada també notable d'entre 2 i 4 graus en general. Els valors més alts arribaran als 15 o 16 graus.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Els Mossos d'Esquadra i els bombers obriran aquest matí una investigació per determinar les causes de l'explosió de 7 caravanes al càmping La Fageda, aquest dilluns al vespre.
Tot apunta a un calefactor engegat o una bombona de gas, però s'haurà de confirmar en les properes hores. Les explosions, sortosament, no han provocat ferits.
Escoltem l'alcaldessa de Santa Paula, Cris Capó.
Nosaltres estàvem molt preocupats, vam estar en tot moment en contacte amb Mossos d'Esquadra, perquè en un primer moment no se sabia si hi havia víctimes o no. Mossos van reaccionar, la veritat, que de seguida, i ens van informar que havien cremat 7 autocaravanes. Ens ho va confirmar després en Lluís Colom, també, amb qui vam poder estar parlant, de que gràcies, no, havia estat només danys materials i no havia patit ningú cap tipus de conseqüència. La veritat que és d'agrair que no hi hagi hagut víctimes.
Ja que parlem de Santa Pau, hi ha malestar al municipi després de que la vigília de Reis es quedessin durant 4 hores sense llum des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada. Parlarem amb l'alcaldessa en el temps de conversa a partir de 8:45 del matí. Passes endavant a les obres del pont del Carbur de Sant Pau de Segúries. Després de les neteges inicials, els operaris han trobat ara unes roques que no s'esperaven i cal fer ara algunes modificacions al projecte per poder continuar els treballs.
En paral·lel i a un ritme més lent, també es van fent passes endavant en el projecte de la rotonda que hi haurà a l'entrada nord del poble.
L'alcalde és l'Albert Coma.
El cap d'obres ens van comentar que quan havien de fer el pilar es van trobar amb una roca, llavors estàvem plantejant de poder modificar i fer una sabata per poder fer el pilar, i és en aquest punt on ens trobem.
Que s'amollés, no?
Aquesta, sí, s'amollés per poder continuar l'obra. Llavors està parat per poder treballar això, però un cop estigui solventat aquest punt, llavors l'obra continuarà igual. Vull dir que sí que sempre diuen 12 mesos o un any a les obres, però sempre sabem que tota obra sempre pots trobar algun impediment i es pot allargar una mica.
Per tant, conductors i conductores, a tenir paciència, hi ha polèmica a Gombrèn. La comissió de festes del municipi ha decidit cessar la seva activitat fins que no canviï el govern municipal.
Els 23 joves que formen part de la comissió ho han anunciat en un comunicat conjunt on expliquen que diversos fets els han generat desconfiança del grup cap a l'actual alcalde del municipi, César Oller.
Anirem també cap a les Llosses, perquè tindrà un pressupost aquest any 2025 que arribarà als 700.000 euros, o el que és el mateix, el doble que tenia l'any passat.
El motiu principal són les inversions que tenen previstes tant en rehabilitació d'habitatges públics com en l'actualització de la xarxa d'aigua.
L'alcalde és en Jaume Cuner.
Una casa que es diu La Rovira, que té 25 hectàrees entre bosc i camps de conreu, té només 3 hectàrees de conreu, però les té. Una altra, que és Cales Mestres de Palmerola. I la tercera ja està rehabilitada, és el pis del mestre de l'Ajuntament. Això es va rehabilitar, es va acabar de rehabilitar el 2019, i s'ha pogut llogar ara.
I de les Llosses marxarem cap a Molló perquè no ho pas cap a la comunitat energètica del municipi. L'Ajuntament licitarà la segona fase per instal·lar les plaques solars necessàries perquè els veïns del poble s'hi puguin connectar després que alguns equipaments municipals ja en disposin des de fa un any i mig. Escoltem l'alcalde Josep Coma.
Mentre que la segona fase, que és més o menys d'uns 20 quilowatts de potència, doncs anirà destinada a pràcticament la totalitat del que produeixin a la nova comunitat energètica de Molló. És a dir, aquells habitatges que ho desitgin, que compleixin els requisits que s'estableixin i paguin la quota corresponent de participació, doncs podran participar en aquesta comunitat i, per tant, deduir-se una part de l'import de la seva factura elèctrica a través de l'energia produïda per aquestes plaques solars.
Són les 8:05, a falta que el govern central aprovi durant el primer trimestre de l'any que ve la llei de pressupostos. Aquest any ja han entrat en vigor un paquet de mesures fiscals que afecta, entre altres, la tributació de les pimes.
A més, hi ha canvis en els plans de pensions que es podran recuperar sempre que es vulgui, amb l'única condició que hagin passat com a mínim 10 anys des que es van contractar.
En Josep Maria Noguera és consultor tributari.
Normalment, l'impacte fiscal de captar el capital en un sol exercici, home, amb la suma de la resta de rentes, el tenir una tarifa progressiva té un impacte fiscal important. Per tant, caldrà analitzar en cada cas.
I avui també parlarem de com viuen els animals de companyia aquestes fredorades. L'hivern també passa factura. Els animals de companyia, les baixes temperatures també els afecten, tot i les característiques de la pell que puguin tenir.
Ho diu el propietari de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola, qui aconsella estar pendents del comportament dels nostres animals per evitar possibles malalties.
Els gossos passen fred, o els animals en general passen fred, naturalment, com qualsevol mamífer, els animals passen fred, d'acord? No és una tonteria abrigar-los, d'acord? Sobretot, mira què et diré, no tant potser pel fred, com potser més pel tema pluja, combinat amb aquest fred, aquests dies que són plujosos, amb temperatures baixes, això sí que potser els hi merma una miqueta més i els hi fa baixar la temperatura molt més fàcilment que nosaltres.
És el moment de fer balanç també d'algunes de les activitats més emblemàtiques que ens deixa la cua de les festes de Nadal. Olot ha viscut una de les cavalcades més multitudinàries de la seva història.
Són paraules de Sergi Matabosch i Cesc Sagristà, directors de la cavalcada d'Olot. Enguany també s'han incorporat nous personatges al seguici reial, com la Carme, en Claudi i la Clàudia.
Tornat amb gent i em deia, ostres, crec que mai a la història s'havia vist una cavalcada tan plena i que hi hagués tanta gent. Llavors, bueno, això sempre són símptomes de bona salut, crec que la cavalcada d'Olot és espectacular i així és l'any de valorar.
Els guanyadors del sorteig de Reis de l'Associació de Comerciants d'Olot han gastat el premi en un sol matí ple de compres.
La meitat dels afortunats són d'Olot i ho han celebrat com un autèntic regal de Reis. Segons l'associació, aquest és un premi que reconeix les persones que continuen apostant per al comerç de proximitat.
Escoltem en Francesc Pujolà, és un dels afortunats.
Estic molt content que ens hagi tocat això i, bueno, evidentment que el gastrem en botigues d'aquí a Olot, perquè nosaltres sempre comprem a la zona d'Olot, a les botigues del carrer, el major i la gent d'aquí. Per tant, els gastarem aquí, no sé, ara vindrà la meva filla i el meu fill i ho compartirem entre tots per comprar, no sé, unes sabates, una camisa...
I permeteu-nos que parlem també de nosaltres, perquè enguany s'han venut prop de 1.000 unitats del Torró Amic i s'han aconseguit prop de 500 euros.
La iniciativa de Ferrer Xocolata, Ràdio Olot i Olot Televisió iguala les xifres dels darrers anys i es consolida la recaptació que enguany va destinada a complir els somnis de persones grans que impulsa Creu Roja Garrotxa.
Escoltem el pastisser Jordi Ferrer.
Comparat amb l'any passat, estem més o menys per allà mateix. La veritat és que estem molt contents de poder-ho anar repetint, que aquest sigui el número ja que ens marquem. 1.000 unitats per ser Olot la Garrotxa és una quantitat bastant elevada i que gràcies a això podrem portar a realitat bastants somnis.
En esports, l'Olot dona la cara, però perd contra el Barça Atlètic per 1-3. Joaco, amb un golàs, ha retallat distàncies a la segona part, però el filial blaugrana ha sentenciat el partit amb el tercer.
El club ha recaptat més de 7.000 euros en benefici de Càritas Garrotxa.
Escoltem el tècnic Pedro Dolera.
Bueno, la veritat és que ha sigut un partit molt xulo. La primera part hem estat molt bé, un partit molt disputat, amb un 0-0 que ha pogut ser un 2-0, un 2-1, un 3-1, un 3-2, vull dir, ha hagut ocasions i bon joc per a dues parts. I l'equip, la veritat és que sortim molt content.
Arnau Forés deixa la Unió Esportiva Olot i fitxa pel Villarreal. El de Sant Gregori acaba la temporada a l'equip C del conjunt groguet i s'incorporarà al filial la propera temporada. I avui també parlarem de gimnàstica, perquè l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot es prepara per tornar a la competició.
La temporada oficial de la gimnàstica artística arrenca a partir del mes de febrer. Les gimnastes afronten els mesos abans de la competició per preparar el cos i entrenar els diferents elements.
Escoltem una de les entrenadores, Slemma Gleason.
No, en principi la temporada de gimnàstica està pensada amb uns quants mesos de preparació del cos, prevenció de lesions també, i llavors un cop el cos està a punt per absorbir les repeticions dels exercicis de les competicions, llavors ja comencem amb l'àmbit més enfocat cap a la competició.
I també marxarem cap a la Vall de Camprodon perquè les raquetes de neu són una de les activitats més populars durant els mesos d'hivern, i en aquesta zona, a la Vall de Camprodon, aquest cap de setmana hi ha hagut l'oportunitat d'iniciar-se en aquesta disciplina.
El bateig de raquetes és una activitat que s'enfoca a l'aprenentatge d'aquesta modalitat i que, a més, permet conèixer l'entorn i la història d'un indret tan idíl·lic com és Ull de Ter.
Escolta'm, en Xavier Mas és membre de les Guies en Roca Blanc.
És una activitat, dintre de les activitats que tenim amb raquetes de neu, és l'activitat curta, com per iniciar-se, i és una activitat més o menys d'unes 2-3 horetes, on fem una excursió pels vols d'Ull de Ter per aprendre una mica a utilitzar les raquetes.
Escolteu, els 5 minuts més són les 8 i 10.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria, en surt a Santa Pau, en surt important a Santa Pau, perquè els Mossos d'Esquadra i els bombers han d'obrir aquest matí una investigació per determinar les causes de l'explosió de 7 caravanes ahir al vespre al càmping La Fageda. Tot apunta a un calefactor engegat o una bombona de gas, però s'haurà de confirmar les properes hores. Les explosions, per sort, no han provocat ferits.
Doncs hi eren quarts de 8 del vespre quan es va sentir una forta explosió al càmping La Fageda, situat davant de Calaguapa, entre els termes de Santa Pau i Batet. A la primera explosió van seguir 6 mesos que van provocar una columna de foc que era visible des de diversos punts de la zona. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, ha dit a Ràdio Olot que la ràpida intervenció dels bombers va evitar que les flames es propaguessin per la resta de les instal·lacions.
Nosaltres estàvem molt preocupats, vam estar en tot moment en contacte amb Mossos d'Esquadra, perquè en un primer moment no se sabia si hi havia víctimes o no. Mossos van reaccionar, la veritat, que de seguida, i ens van informar que havien cremat 7 autocaravanes. Ens ho va confirmar després en Lluís Colom, també, amb qui vam poder estar parlant, de que gràcies, no, havia estat només danys materials i no havia patit ningú cap tipus de conseqüència. La veritat que és d'agrair que no hi hagi hagut víctimes.
Sortosament, a quarts de 8 del vespre d'ahir ja no quedaven ocupants en aquella zona del càmping, cosa que va evitar desgràcies personals. Les vacances de Nadal ja s'havien acabat i això va fer que no quedessin campistes. L'alcaldessa de Santa Pau diu que és aviat per determinar les causes de les explosions, però no es descarta que pugui tractar-se d'un escapament de gas o d'un calefactor en marxa.
Ahir a la tarda, quan ho parlàvem, es feien hipòtesis amb els propietaris del càmping que l'havien marxat, no, els últims... les últimes persones que havien vingut a passar aquests dies de vacances, que no se sabia si haguessin pogut deixar un calefactor engegat o alguna altra causa sigui el detonant de tot aquest incendi.
Els bombers van controlar l'incendi en poca estona i van remullar la zona afectada fins a les 9 del vespre. S'hi van desplaçar dotacions dels bombers, però també de Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal d'Olot, que van controlar els accessos de la zona perquè els efectius d'emergències poguessin treballar amb normalitat.
A Santa Pau, per cert, la vigília de Reis, la nit de Reis, es van quedar durant 4 hores sense llum, des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada. L'Ajuntament ha demanat una reunió urgent amb Endesa per tal d'analitzar aquesta situació i exigir solucions. En parlarem amb l'alcaldessa de Santa Pau d'aquí una estona. Per cert, aquests han estat uns dies d'intensitat policial. Ha fugit d'un control de la Vall d'en Bas un home que han detingut a Sant Vicenç de Torelló, atenció, amb 43 quilos de xix al cotxe. Es tracta d'una quantitat valorada en més de 80.000 euros, però no us ho perdeu. El van detenir després d'una espectacular persecució de pel·lícula per l'interior dels túnels de Bracons.
Doncs sí, com diu Joel, fa uns dies un conductor va fugir abans d'arribar a un control dels Mossos d'Esquadra situat a la Vall d'en Bas. En veure la presència dels agents, va conduir en direcció a la comarca d'Osona per la C-37, carretera dels túnels de Bracons. Després d'uns quants quilòmetres conduint temeràriament i posant en perill la resta d'usuaris de la via, segons informen els Mossos, el conductor es va quedar aturat en un carrer sense sortida de Sant Vicenç de Torelló. Allà, els agents van localitzar dins el vehicle 43 quilos de xix valorat en més de 80.000 euros. El conductor va ser detingut.
I han detingut detingut a 3 dones per 5 robatoris a domicilis, un d'ells a Olot, i emportar-se un botí valorat, atenció, en 142.000 euros. Les arrestades també estan acusades d'entrar a cases de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i també de la capital d'Osona.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 dones d'entre 28 i 42 anys acusades de 5 robatoris amb força a domicilis de Barcelona, al districte de Sarrià, Sant Gervasi, Sant Cugat del Vallès, Vic i Olot. Segons informa la policia catalana, en un comunicat, els robatoris es van produir entre el 12 i 30 de desembre i les arrestades es van apoderar d'un botí de 142.000 euros. Les detencions es van produir el 30 de desembre quan els investigadors van localitzar infraganti les tres dones a la sortida d'un domicili de Vic, d'on estan acusades de sostreure objectes valorats en 100.000 euros i que ja han estat retornats a les víctimes. Dijous passat, els agents van registrar els domicilis de les detingudes a Lloret de Mar. La policia indica que en aquests domicilis es van recuperar objectes provinents de robatoris amb força, com ara diners en efectiu, bosses de mà, roba i sabates de marca de luxe, joies, rellotges i material electrònic.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Continuen les obres del pont del Carbur a Sant Pau de Segúries, però amb alguns entrebancs, com l'aparició d'algunes roques no previstes. En paral·lel i a un ritme més lent, també es van fent passes endavant en el projecte de la rotonda que hi haurà a l'entrada nord del poble. Tot plegat ens ho explica en Guido Sengerote.
Tot i que Nadal ha suposat una aturada de 15 dies a les obres del pont del Carbur per vacances dels obrers, els treballs estan avançant al ritme previst i els terminis es mantenen. Sí que des d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya s'està treballant per trobar una solució, haver trobat unes pedres que no s'esperaven a l'hora de construir els pilars i ara cal fer alguns replantejaments al projecte. En parla l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma.
El cap d'obres ens van comentar que quan havien de fer el pilar es van trobar amb una roca, llavors estàvem plantejant de poder modificar i fer una sabata per poder fer el pilar, i és en aquest punt on ens trobem.
Que s'amollés, no?
Aquesta, sí, s'amollés per roca. Poder continuar l'obra. Llavors està parat per poder treballar això, però un cop estigui solventat aquest punt, llavors l'obra continuarà igual. Vull dir que sí que sempre diuen 12 mesos o un any a les obres, però sempre sabem que tota obra sempre pot trobar algun impediment i es pot allargar una mica.
Tant des de la Generalitat de Catalunya com des del Consistori de Sant Pau de Segúries s'insisteix que l'aturada nadalenca i aquests plantejaments sobre els pilars no són un entrebanc a les obres i que els terminis segueixen vigents. Alhora i de forma paral·lela, també s'està treballant en la redacció del projecte de la nova rotonda a l'entrada nord del municipi.
La rotonda nord a Sant Pau de Segúries, on afectaria la zona del polígon industrial, tot va venir plantejant-nos quan vam entrar en l'equip de govern, ja que venia donat d'un pont nou, havíem de plantejar i havíem de fer in situ, de fer una rotonda per poder frenar el trànsit en el municipi, de la banda nord. Ens vam sentar amb Generalitat, amb el Departament de Carreteres, ens vam plantejar de poder fer la rotonda. Un cop vam tenir una mica el projecte, la idea feta, vam avisar tots els afectats, tots els veïns, els propietaris d'aquesta rotonda, els hi vam plantejar, vam escoltar les seves necessitats, les seves mancances, i a partir d'aquí vam refer una mica el projecte per segons el que ells ens havien comentat, i en principi farem la rotonda nord a la banda de el polígon industrial, millorant els accessos també al nou polígon.
Aquesta rotonda serà un regulador del trànsit, sobretot per quan el nou pont del Carbur estigui ja operatiu, per evitar que els vehicles que baixin de Camprodon entrin al nucli urbà de Sant Pau a velocitats molt elevades.
Polèmica a Gombrèn. La comissió de festes del municipi ha decidit plegar fins que no canviï el govern municipal.
Doncs sí, els 23 joves que formen part de la comissió ho han anunciat en un comunicat conjunt on expliquen que diversos fets els han generat desconfiança del grup cap a l'actual alcalde del municipi, César Ullet.
En un comunicat enviat aquest divendres als mitjans de comunicació, la comissió de festes de Gombrèn, formada per 23 joves del municipi, ha explicat que decideix fer un pas al costat en la planificació, organització i dinamització d'activitats i festes del poble mentre hi hagi el govern municipal actual. Des de la comissió s'explica que arran de la dimissió dels regidors Pere Brull i Martí Vidal, també membres de la comissió, l'alcaldia i la intervenció del consistori han demanat el retorn de tots els diners generats durant 3 anys per fiscalitzar-los. També es denuncia que l'alcalde ha canviat el pany del magatzem de la comissió sense haver informat prèviament, deixant a dins tot el material que s'havia adquirit per realitzar la tasca de la pròpia comissió. El comunicat rebla.
Aquests fets ens donen desconfiança i ens fan pensar que les paraules de l'alcalde i els seus actes no són de fiar.
El text també s'explica que mai no es va dir en reunions amb l'alcalde que calgués retre comptes de forma anual i segons la comissió se'ls va dir que aquells eren diners per destinar al que volguessin. El comunicat també diu:
la gestió no ha estat senzilla ni agradable per la manera en què s'ha gestionat i comunicat des de l'Ajuntament, de males maneres, amb exigències i a última hora.
A més, expressen el seu malestar.
Pensem que des de l'alcaldia mai s'ha valorat prou la comissió de festes del municipi, més enllà de finançar una part de la festa major des de la regidoria de festes.
Per tots aquests motius, diuen, els 23 membres de la comissió es mantindran al marge de l'organització i dinamització d'actes festius al municipi fins a un canvi de govern, i han entregat al consistori les claus que els hi van fer arribar i els diners que se'ls exigeixen.
Són les 8:20, actualitat municipal. El municipi de les Llosses compta aquest 2025 amb un pressupost que supera els 700.000 euros, o el que és el mateix, el doble que l'any passat. El motiu principal són les inversions que tenen previstes tant en rehabilitació d'habitatges públics com en l'actualització també de la xarxa d'aigua. Ens ho explica la Laura Segú.
Les Llosses multiplicarà per 2 el pressupost per aquest 2025 i gira entorn als 764.000 euros, però tal com alerta l'alcalde, podria ser més. El motiu principal d'haver multiplicat per 2 el pressupost és el focus que tenen posat en l'habitatge. A partir d'aquest 2025 començaran inversions a gran abast per tal de poder comptar amb un catàleg d'habitatge. En aquest sentit, hi ha previstes actuacions valorades com a mínim en uns 200.000 euros. Jaume Cuní, alcalde de les Llosses.
Una casa que es diu La Rovira, que té 25 hectàrees entre bosc i camps de conreu, té només 3 hectàrees de conreu, però les té. Una altra, que és Cales Mestres de Palmerola. I la tercera ja està rehabilitada, és el pis del mestre de l'Ajuntament. Això es va rehabilitar, es va acabar de rehabilitar el 2019 i s'ha pogut llogar ara. També, amb tota aquesta complexitat del municipi, ha fet que això es posés a licitació 3 vegades i fins ara no s'hagi pogut adjudicar.
L'altre capítol que s'endú una bona part és un dels serveis bàsics. En concret s'invertiran 258.000 euros que serviran per actualitzar la xarxa d'aigua, digitalitzar els comptadors, arreglar trams en males condicions i sectoritzar per poder localitzar les fuites amb menys dificultat.
Tot i que el Pla Únic d'Obres i Serveis bàsicament anirà per fer habitatge, hi ha una part molt grossa d'inversió que és per l'aigua, per la xarxa d'aigua. Les Llosses té una xarxa d'aigua molt extensa perquè ve de la Riera del Merlès. És una obra molt grossa que es va fer als anys, al començament del 2000.
A les Llosses, un dels projectes que tenen mig embastat és la reobertura de l'escola. Per ara comptarien amb una borsa de nens, tot i que abans caldria convocar una reunió amb els veïns. L'alcalde recorda que els tràmits són molt lents perquè és una zona no urbanitzable. En tot cas, si el projecte es tirés endavant, estaria pressupostat en uns 150.000 euros.
I no pas cap a la comunitat energètica de Molló. L'Ajuntament licitarà la segona fase per instal·lar les plaques solars al municipi, que ha de permetre donar cobertura als veïns del poble després que alguns equipaments municipals ja n'estiguin comptant, ja estiguin funcionant amb aquesta energia alternativa des de fa aproximadament, Laura, un any i mig.
Els veïns i veïnes de Molló podran participar d'una comunitat energètica un cop estigui totalment enllestit el projecte. El primer pas ja està fet, que és l'aprovació de l'ampliació de la planta fotovoltaica a la teulada de la pista poliesportiva. Fa un any i mig has de fer la primera fase d'instal·lació de les plaques que han de produir energia per ajudar a sufragar 7 equipaments municipals. Amb aquesta segona fase, pràcticament es duplicarà la potència instal·lada, amb una potència de 20 kW, i anirà destinada a la futura comunitat energètica. Josep Coma, alcalde de Molló.
Mentre que la segona fase, que és més o menys d'uns 20 kW de potència, doncs anirà destinada a pràcticament la totalitat del que produeixin a la nova comunitat energètica de Molló. És a dir, aquells habitatges que ho desitgin, que compleixin els requisits que s'estableixin i paguin la quota corresponent de participació, doncs podran participar en aquesta comunitat i, per tant, deduir-se una part de l'import de la seva factura elèctrica a través de l'energia produïda per aquestes plaques solars.
L'alcalde de Molló, Josep Coma, espera que en breu es pugui posar en funcionament la primera fase. Encara falta poder-la connectar a la xarxa i que pugui produir energia. Els tràmits de legalització no han estat fàcils.
Fa un any i mig, doncs, aquesta primera fase de les plaques solars al poliesportiu, amb un ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, però hem tingut molts problemes per poder-la legalitzar i per poder tenir el vistiplau per part de la distribuïdora elèctrica per abocar doncs, tota aquesta energia a la xarxa. I, per tant, de moment encara aquestes plaques solars a dia d'avui no han produït. Esperem, ara estem en l'última fase, esperem doncs, que estigui tot bé i que, per tant, ja puguin produir i tota l'electricitat que generin en aquest cas va destinada a sufragar la factura dels diversos equipaments del municipi de Molló, fins a 7 equipaments.
El projecte té un cost total de 35.000 euros finançats en un 95% per la Diputació de Girona.
Anem als esports. L'Olot dona la cara, però perd contra el Barça Atlètic amb un resultat final. Guillem Guardiola, 2-3.
Derrota al verd, però victòria fora del terreny de joc. La Unió Esportiva Olot ha recaptat 7.012 euros per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social a través de Càritas Garrotxa. Més de 600 espectadors han vist des de l'estadi municipal un autèntic amistós de luxe entre l'equip de Pedro Dolera i el Barça Atlètic de Primera Federació. Per tercer any consecutiu, olotins i barcelonins s'han vist les cares en aquest ja tradicional duel solidari contra els més desfavorits. Al camp, l'Olot ha plantat cara i ha aconseguit aguantar el filial del Barça amb una bona defensa i l'excel·lent actuació dels joves de la casa com Puigverd, Marcillo o com Amala, que aquest diumenge han sigut titulars. Les més clares per als blaugranes han vingut de la mà d'Aleix Garrido i Cèdric. El tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, ha remarcat l'esforç dels seus futbolistes contra un equip de categoria superior.
Bueno, la veritat és que ha sigut un partit molt xulo. La primera part hem estat molt bé, un partit molt disputat, amb un 0-0 que ha pogut ser un 2-0, un 2-1, un 3-1, un 3-2, vull dir, ha hagut ocasions i bon joc per a dues parts. I l'equip, la veritat és que sortim molt content.
Un partit contra el Barça Atlètic que ha servit clarament d'entrenament després de les vacances de Nadal.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot. Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Finques Quetxa, de Sant Joan les Fonts. Administració de finques, compra, venda, lloguer i tot tipus d'assegurances. Visiteu-nos a la carretera d'Olot número 30 de Sant Joan les Fonts o bé informeu-vos a finquesquetxa.cat.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Llimpiolot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Bon dia. Els Mossos d'Esquadra i els bombers obriran aquest matí una investigació per determinar les causes de l'explosió de 7 caravanes al càmping La Fageda aquest dilluns al vespre.
Tot apunta a un calefactor engegat o una bombona de gas, però s'haurà de confirmar les properes hores. Les explosions, sortosament, no han provocat ferits.
Escoltem l'alcaldessa Cris Capó.
Preocupats, vam estar en tot moment en contacte amb Mossos d'Esquadra, perquè en un primer moment no se sabia si hi havia víctimes o no. Mossos van reaccionar, la veritat, que de seguida, i ens van informar que havien cremat 7 autocaravanes. Ens ho va confirmar després en Lluís Colom, també, amb qui vam poder estar parlant, de que gràcies, no, havia estat només danys materials i no havia patit ningú cap tipus de conseqüència. La veritat que és d'agrair que no hi hagi hagut víctimes.
Un bon ensurt. Per cert, que a Santa Pau la vigília de Reis es va quedar literalment a les fosques. És a dir, des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada van estar sense llum. Això la nit de Reis. Parlarem amb l'alcaldessa del municipi en uns instants. Passes endavant a les obres del pont del Carbur de Sant Pau de Segúries. Després de les neteges inicials, els operaris han trobat unes roques que no s'esperaven i ara cal fer algunes modificacions al projecte per continuar els treballs.
En paral·lel i a un ritme més lent, també es van fent passes endavant en el projecte de la rotonda que hi haurà a l'entrada nord del poble.
Polèmica comprèn, la comissió de festes ha decidit plegar fins que no canviï el govern municipal.
Els 23 joves que formen part de la comissió ho han anunciat en un comunicat conjunt on expliquen que diversos fets els han generat desconfiança del grup cap a l'actual alcalde del municipi, César Uller.
Les Llosses compta per aquest any amb un pressupost que supera els 700.000 euros, el que és el mateix, el doble de l'any passat.
El motiu principal, les inversions que tenen previstes tant en rehabilitació d'habitatges públics com en l'actualització de la xarxa d'aigua.
A Molló, nou pas cap a la comunitat energètica, l'Ajuntament licitarà la segona fase per instal·lar les plaques solars al municipi, que han de donar servei als veïns del poble després que fa més d'un any alguns equipaments municipals ja disposin d'energies alternatives. A falta que el govern central aprovi durant el primer trimestre de l'any que ve la llei de pressupostos, aquest any ja han entrat en vigor un paquet de mesures fiscals que afecta, entre altres, la tributació de les petites i mitjanes empreses.
A més, hi ha canvis en els plans de pensions que es podran recuperar sempre que es vulgui, amb l'única condició que hagin passat com a mínim 10 anys des que es van contractar.
I avui també parlarem de com estan els nostres animals de companyia amb el fred. L'hivern els hi passa factura.
Les baixes temperatures també els afecten, tot i les característiques de la pell que puguin tenir.
Olot viu una de les cavalcades més multitudinàries de la seva història, en paraules dels seus organitzadors. Enguany també s'han incorporat nous personatges al seguici reial, com la Carme, en Claudi i la Clàudia.
Pel que fa al campament, aquest any també ha canviat de format i han passat en 3 dies prop de 5.000 persones.
I els guanyadors del sorteig de Reis de l'Associació de Comerciants d'Olot gasten el premi en un sol matí de compres.
La meitat dels afortunats són d'Olot i ho han celebrat com un autèntic regal de Reis.
D'altra banda, enguany s'han venut prop de 1.000 unitats del torró amic i s'aconsegueixen prop de 500 euros.
La iniciativa de Ferrer Xocolata, Ràdio Olot i Olot Televisió iguala les xifres dels darrers anys i es consolida la recaptació.
En esports, 3 apunts, l'Olot dona la cara però perd contra el Barça Atlètic per 1-3.
Wacom, un gol, ha ratllat distàncies a la segona part, però el filial blaugrana ha sentenciat el partit amb el tercer. El club ha recaptat més de 7.000 euros en benefici de Càritas Garrotxa.
Per cert, Arnau Forés deixa la Unió Esportiva Olot i fitxa ara pel Villarreal.
El de Sant Gregori acaba la temporada a l'equip C del conjunt groguet i s'incorporarà al filial la propera temporada.
Avui també és notícia que l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot es prepara per tornar a la competició.
La temporada oficial de la gimnàstica artística arrenca a partir del mes de febrer.
I acabarem parlant de la raquetes de neu, que són una de les activitats més populars durant els mesos d'hivern, i a la Vall de Camprodon aquest cap de setmana s'ha pogut demostrar.
El bateig de raquetes és una activitat que s'enfoca a l'aprenentatge d'aquesta modalitat i que, a més, permet conèixer l'entorn i la història d'un indret tan idíl·lic com és Ulldeter.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món és notícia que Parlon assisteix a la Pasqua Militar a Barcelona després d'anys d'absència del govern.
L'inspector general de l'exèrcit, el tinent general Manuel Busquier, ha recordat les víctimes de la Dana i ha destacat el compromís de les Forces Armades amb la societat espanyola.
El apoyo a los afectados por la Dana es prueba de dicho compromiso, donde más de 8.000 militares, apoyados por más de 2.000 vehículos, helicópteros y maquinaria de ingenieros, siguen realizando sus cometidos diarios para aliviar en lo que se pueda la situación de la zona de emergencias.
Kamala Harris certifica la victòria de Trump en un acte al Capitoli 4 anys després de l'assalt.
L'acte marca 4 anys de l'assalt al Congrés en què milers de persones van intentar impedir que se certifiqués la victòria de Biden.
Àustria s'encamina a un govern liderat per l'extrema dreta després de fracassar l'alternativa.
El líder de l'extrema dreta, Herbert Kickl, ha rebut l'encàrrec de formar govern i els conservadors que fins ara negociaven amb els socialistes per barrar-li el pas ja han mostrat la seva predisposició a acabar-hi pactant.
Elon Musk vol treure el nas a la política europea i alguns li paren els peus. Starmer i Macron es planten davant les ingerències del líder de Tesla, d'Elon Musk, del propietari de Twitter, perquè ens entenguem, i l'acusen de desinformar la població.
Doncs sí, Joel, com deies, el magnat tecnològic ha exigit la dimissió del primer ministre britànic per un escàndol d'explotació de menors de fa més de 10 anys.
D'altra banda, també és notícia que Catalunya s'endú pessics del segon i el tercer premi de la Loteria dels Reis, i el primer cau íntegrament a Lleó.
El primer s'ha venut íntegrament a un centre comercial de la ciutat de Lleó, mentre que el segon i el tercer s'han venut en centenars de punts d'arreu d'Espanya.
Escoltem en Víctor Fernández, responsable de les arenes. És l'administració guanyadora.
Ara mateix és com que et quedes paralitzat, no saps ni què fer, ni què dir, ni què sentir, perquè són molts dies sense dormir per el que se m'ha ajuntat, però molt content, la veritat, i molt agraït sobretot a les persones que venen a veure cada dia aquí a l'administració.
David Bueno guanya el Premi Josep Pla amb l'assaig L'Art de ser humans.
El secreto de Marcial de l'argentí Jorge Fernández Díaz rep el 81è Premi Nadal.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Santa Pau ha estat a les fosques literalment aquesta vigília de Reis. Des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada, els veïns del municipi han estat sense llum. Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Exactament, què va passar la nit de Reis?
Bueno, ens vam trobar que vam patir una avaria general, com bé deies tu, de les 10 de la nit a les 2 de la matinada, més o menys. I nosaltres, a partir d'aquí, volem fer una crida, no?, la companyia, en aquest cas Endesa, perquè ens trobem que és un final de línia i que quan passen aquestes coses no pot ser que tot un poble es quedi durant tantes hores sense llum. A més es donava, no?, que era la nit de Reis, la gent acabava d'arribar a casa després de la cavalcada i era una situació que ens va fer patir. Una part del poble vam poder restituir la llum perquè l'altra companyia elèctrica va donar llum per Mieres, però en el cas d'Endesa és un final de línia i voldríem que recuperés el projecte que s'havia estat parlant el 2022 d'intentar donar llum des de Sant Feliu de Pallerols, que es troben una mica també amb la nostra situació. És per això que a partir de demà intentarem convocar els responsables de la companyia per poder engegar aquest projecte que en aquell moment per la manca de recursos econòmics per part de la companyia no es va tirar endavant i creiem que s'ha de recuperar, que no pot ser que quan hi hagi una d'aquestes incidències durant tant de temps no tinguin llum. Hem de tenir en compte que la línia ve de Batet de la Serra i que, per tant, el seu final de línia, quan passen aquestes coses, qui les estem patint són els veïns i les veïnes del municipi.
Anem a recordar en què consistia aquest projecte, que, com vostè deia, consistia en agafar la llum provinent directament des de Sant Feliu de Pallerols. Com era aquest projecte? Una mica, quines característiques tenia?
Bé, en un principi, com que Sant Feliu de Pallerols, nosaltres ara parlarem amb l'alcalde també, es trobava una mica amb la mateixa situació de Santa Pau, nosaltres proposàvem, no, que ells donaven lluny llum fins al castell de Colltort, i l'última llum que, punt de llum que trobàvem al nostre municipi és a la zona de, del veïnat del Cros, i pensàvem, en aquell moment ja havia parlat amb el Parc Natural i de fer un tros que no tingués tant d'impacte, que aquesta línia pogués anar soterrada, i semblava en aquell moment que es podria tirar endavant. Però es va quedar estancada aquesta situació. Ara, arran d'aquest incident d'ahir, nosaltres hem decidit entomar-ho de nou i demanarem i exigirem a la companyia que treballin, perquè no pot ser que ens trobem en aquestes situacions.
Més enllà de l'impacte que evidentment causa estar 4 hores sense llum en ple hivern, i tenint en compte que molta gent doncs ho confia tot a l'electricitat, quin impacte també ha tingut pels establiments comercials, per restaurants, per negocis de la zona?
En principi, com que només ha afectat a la zona d'aquí de el que seria Viladella, i en aquelles hores que hi ha tots els restaurants i el que serien comerços estaven tancats, ha afectat més el que seria família directament. Però, per exemple, el meu cas, no? Que vas a Microceràmica, que escapes amb calefacció i et trobes que són 4 hores que no pots fer la teva vida amb normalitat. Però en principi només ha tingut l'afectació a el que serien usuaris, és a dir, que no els establiments.
La companyia, de la seva banda, ha donat senyals de vida? Ha donat algun tipus de resposta? Ha estat a l'altura en el seu moment o no?
Això li contestaré ara en els propers dies, perquè en el seu moment sí que vam trucar i vam demanar una mica d'explicacions. Els vam dir nosaltres on era l'avaria, perquè més una mica tot amb més celeritat. Ens vam trobar que ha caigut un arbre de grans dimensions. Des d'aquí també no estàvem en alerta de protecció civil pel Vencamp, no es havia activat, i a Sant Papau, el que seria al llarg del dia d'ahir, vam haver d'avisar bombers perquè havia caigut un altre arbre. En aquest sentit, sí que la companyia va reaccionar ràpidament i van venir a atendre el que seria l'avaria, intentar donar resposta més ràpid possible, però a conseqüència, no?, i arran de la situació que estem patint, van trigar més de 4 hores.
Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més, i estarem molt pendents d'aquesta reunió que han de mantenir amb la companyia, i aquesta mà estesa també a Sant Feliu de Pallerols per intentar fer més pressió, per intentar recuperar aquest vell projecte de compartir la xarxa elèctrica. Gràcies per acompanyar-nos, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
3 minuts i 3 quarts de 9. Hem començat un any nou i a falta que el govern central l'aprovi durant el primer trimestre que ve la llei de pressupostos, aquest 2025 ja han entrat en vigor un paquet de mesures fiscals que afecta, entre altres, la tributació de les petites i mitjanes empreses. A més, hi ha canvis també en els plans de pensions, que es podran recuperar sempre que es vulgui, amb l'única condició que hagi passat com a mínim 10 anys des de que es va contractar. Ens ho explica en més detall la Natàlia Moreno.
Fins ara només es podia rescatar un pla de pensions en supòsits especials, com la jubilació, una invalidesa o un atur de llarga durada. Ara només caldrà que hagin passat més de 10 anys des que es va començar a portar diners. A més, les comissions de gestió per retirar els fons passen d'una mitjana de l'1,5% a l'1,25%. D'altra banda, es podrà escollir si retirar els diners en periodicitat mensual o tot de cop. Josep Maria Noguera, consultor tributari de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris, aconsella estudiar cada cas per trobar la fórmula òptima.
Normalment, l'impacte fiscal de captar el capital en un sol exercici, home, amb la suma de la resta de rentes, al tenir una tarifa progressiva, té un impacte fiscal important. Per tant, caldrà analitzar en cada cas.
En un altre àmbit, les micropimes, és a dir, aquelles que facturen menys d'un milió d'euros anuals, aniran reduint la seva tributació del 23% anual al 21% fins als primers 50.000 euros i un 22% a la resta. Pel que fa a les pimes, aquelles que ingressen menys de 10 milions d'euros passaran del 25% al 24% aquest 2025. i el 26 se situarà en el 23%. Noguera avisa, però, que aquests i altres canvis que s'obliga a fer les petites i mitjanes empreses suposen importants costos afegits.
Les inspeccions que hi ha, les comprovacions que hi ha, tot el compliment que vindrà de la factura electrònica o del verifacto, que entrarà en vigor l'any 2026, tot això, en fi, són impactes que tenen les petites i mitjanes empreses, que no tenen els recursos humans que puguin tenir les grans empreses.
En aquest sentit, Noguera demana a l'administració que faci un exercici de bones pràctiques per ajudar les empreses en la transició digital i que tinguin en compte la realitat econòmica i social dels petits negocis.
Aquests dies les temperatures pugen i baixen, però majoritàriament estem en dies de fred. L'hivern també passa factura als animals de companyia. Les baixes temperatures també els afecten, tot i les característiques de la pell que puguin tenir. Ho diu el propietari de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola, qui aconsella estar pendents del comportament dels nostres animals per evitar els rogers hivern possibles malalties.
Quan arriba el fred, les peces de roba d'abric agafen protagonisme al carrer davant les baixes temperatures. I una de les postals habituals també és veure animals de companyia, especialment gossos, abrigats amb alguna peça. El mite que diu que el pèl dels animals els protegeix del fred no és del tot exacte. El fred també els afecta i s'han de seguir unes pautes per evitar possibles conseqüències per la seva salut. El veterinari de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola, ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió que els animals també noten el fred.
Els gossos tenen, passen fred, o els animals en general passen fred naturalment, com qualsevol mamífer, els animals passen fred, d'acord? No és una tonteria abrigar-se, d'acord? Sobretot, mira què et diré, no tant potser pel fred com potser més pel tema pluja, combinat amb aquest fred, aquests dies que són plujosos, amb temperatures baixes, això sí que potser els hi merma una miqueta més i els hi fa baixar la temperatura molt més fàcilment que nosaltres. Pensa que ells tenen un abric, que és la seva, el seu pèl, diguem, que si es mulla, això persisteix aquesta humitat en el cos de l'animal i això fa, combinat amb les temperatures baixes, que la seva temperatura corporal pugui baixar.
Si els animals, com explica Joanola, passen fred, també es poden refredar? Doncs sí, com qualsevol persona humana. Els animals poden tenir diferents patologies respiratòries segons la raça. Hi ha casos com la coneguda tos gossera, i que precisament és un dels casos habituals durant aquesta època.
Normalment, un refredat, igual que nosaltres, hauria de durar 2-3 dies, potser una mica de febrícula, però que no passés d'aquí, que no li tregui la gana a l'animal, d'acord? Que faci una vida normal. Naturalment, si portem 2-3 dies que l'animal està tossint, o fins i tot 2 dies tossint exageradament, que fins i tot veiem mucositat que li surt per les narius, que té uns ulls plorosos, llagrimosos, que fins i tot està més apàtic del normal, no et ve a rebre a casa quan arribes, home, són senyals d'alarma.
Un refredat d'aquest tipus en animals hauria de durar entre 2 o 3 dies. Si els símptomes segueixen, poden ser senyals d'alarma i es recomana consultar el veterinari.
Són 9:02. Olot ha viscut una de les cavalcades més multitudinàries de la seva història. Són paraules de Sergi Matabosch i Cés Sagristà, directors de la cavalcada d'Olot. Enguany també s'han incorporat nous personatges al seguici reial, com la Carme, en Claudi i la Clàudia. Pel que fa al campament, que aquest any també ha canviat de format i han passat en 3 dies prop de 5.000 persones. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Olot ha viscut una de les cavalcades de Reis més multitudinàries que recorden. El fet que enguany el dia d'anar a esperar els Reis hagi caigut en diumenge, el bon temps i possiblement el fet que venien a la capital garrotxina nous personatges ha fet que molta gent s'hagi animat a sortir al carrer a veure Melcior Gaspar i Baltasar. En parla Sergi Matabosco, director de la cavalcada d'Olot.
He trobat amb gent i em deien, ostres, crec que mai a la història s'havia vist una cavalcada tan plena i que hi hagués tanta gent. Llavors, bueno, això sempre són símptomes de bona salut, crec que la cavalcada d'Olot és espectacular i així és l'any de valorar.
Feia més de 2 dècades que el campament reial d'Olot no sotmetia un canvi tan profund com el que s'ha pogut veure aquest any, a banda del canvi d'ubicació dels diferents personatges de la comitiva reial, els catòlics enguany també apostava per donar una volta més a la història de fons i en el qual s'endinsaven els més petits. La plaça Clarà es convertia en una bombolla en la qual els nens i nenes havien d'ajudar a trobar la clau màgica que fa possible que la nit de Reis, Melcior Gaspar i Baltasar poguessin deixar tots els regals. Segons els organitzadors de la cavalcada, el nou format ha funcionat. Pel campament reial hi han passat prop de 5.000 persones.
La comitiva reial ens va encarregar als catòlics que es fes una renovació completa del campament per poder-los acollir any rere any. I penso que ha anat molt bé, estan molt contents i crec que hem aconseguit que almenys tornin a venir l'any següent.
Prop de mig miler de persones voluntàries fan possible el Campament Reial d'Olot, sens dubte un dels actes que més voluntaris aplega al llarg de l'any a la ciutat.
I d'altra banda, avui també és notícia que els guanyadors del sorteig de Reis de l'Associació de Comerciants d'Olot han gastat el premi en tan sols un matí de compres.
La Rosa Llevanera de Vilafant, la Camila Cardona d'Olot, la Maruja de Barcelona i en Francisco Pujolat, també d'Olot. Aquests han estat els més afortunats i els guanyadors del sorteig a córrer pels regals de l'Associació de Comerciants d'Olot. Els premiats han tingut 24 hores per gastar-se 500 euros per comprar els establiments de la ciutat. Un dels guanyadors d'aquest sorteig de l'Associació de Comerciants d'Olot, Francesc Pujolà, ha destacat l'alegria que genera a la gent iniciatives com aquestes.
Estic molt content que ens hagi tocat això i, bueno, evidentment que el gastrem en botigues d'aquí a Olot, perquè nosaltres sempre comprem a la zona d'Olot, a les botigues del carrer, el major i la gent d'aquí. Per tant, el gastrem aquí, no sé, ara vindrà la meva filla i el meu fill i ho compartirem entre tots per comprar, no sé, unes sabates, una camisa...
Un autèntic regal de Reis que, segons un dels guanyadors del sorteig de l'Associació de Comerciants d'Olot, Francesc Pujolà, ha decidit compartir amb tota la seva família.
La meva filla i el meu fill i ho compartirem entre tots per comprar, no sé, unes sabates, una camisa i pot ser algun regal de Reis, sí, pel petit de Sant Esteve de Bas, sí, sí. Comprarem per aquí, per les botigues d'aquí. El que passa que ho hem de gastar tot avui. És fàcil de gastar, però per comprar coses petites hauran d'anar a més lloc, ja està, ho repartirem més. Ho repartirem una mica més.
La campanya de Nadal a córrer de l'Associació de Comerciants d'Olot ha permès tant a la gent de la comarca com d'arreu de Catalunya tenir un incentiu més per comprar els establiments de la ciutat. De fet, segons l'associació, aquest premi representa un obsequi de Nadal per la gent que aposta pel petit comerç.
I enguany s'han venut prop de 1.000 unitats del torró amic i s'aconsegueixen prop de 5.000 euros. És la iniciativa de Ferrer Xocolata, Ràdio Olot i Olot Televisió, que iguala les xifres de l'any anterior.
Enguany s'han venut prop de 1.000 unitats del torró amic, el torró solidari de Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot. Aquestes prop de 1.000 unitats de torró venudes suposen també prop de 5.000 euros destinats a Creu Roja Garrotxa i al projecte Somnis, que té com a objectiu complir els desitjos a diverses persones grans de la comarca. Jordi Ferrer, de la pastisseria Ferrer, valora així la campanya d'enguany.
Comparat amb l'any passat, estem més o menys per allà mateix. La veritat és que estem molt contents de poder-ho anar repetint, que aquest sigui el número ja que ens marquem. 1.000 unitats per ser Olot, la Garrotxa, és una quantitat bastant elevada i que, gràcies a això, podrem portar a realitat bastants somnis.
Enguany, la iniciativa del Torró Amic ha potenciat la seva difusió amb diversos anuncis que s'han anat passant abans i durant les festes per la tele, però també per la ràdio i altres publicacions de Corissa Media Group, com la revista Viu o garrotxadigital.cat. En parla Joel Tallant, director de la televisió Ràdio Olot.
Bé, estem contents perquè realment la difusió que hem pogut fer aquest any ha sigut molt més gran gràcies a la incorporació de tots els nostres mitjans sense excepció, i la veritat és que el resultat parla per ell mateix. Aquest any hem apostat per intentar aconseguir fons per sensacions, per desitjos, per una cosa, diguem, d'immaterial. No era fàcil, però crec que el missatge ha arribat i estem molt satisfets d'aquest resultat.
La d'enguany era la 7a edició d'aquesta iniciativa solidària.
Anem als esports. L'Associació Esportiva Gimnàstica Olot es prepara per tornar a la competició. La temporada oficial de la gimnàstica artística arrenca a partir del febrer i les gimnastes afronten els mesos previs a la competició per preparar el cos i estrenar els diferents elements, Guillem.
L'Associació Esportiva Gimnàstica Olot ha experimentat aquests últims mesos un augment en les inscripcions de noves gimnastes en el camp de competició, però també en el de no competició. Els entrenaments ja van començar el mes de setembre, però les competicions no arrenquen fins al mes de febrer. Això significa que ja falten poques setmanes perquè les gimnastes que competeixen tornin a fer-ho i tornin a sentir també els nervis característics previs a una prova. Una de les entrenadores de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, Emma Gleason, argumenta per què són tan importants aquests mesos previs.
No, en principi la temporada de gimnàstica està pensada amb uns quants mesos de preparació del cos, prevenció de lesions també, i llavors un cop el cos està a punt per absorbir les repeticions dels exercicis de les competicions, llavors ja comencem amb l'àmbit més enfocat cap a la competició.
La filosofia de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot ha estat des d'un principi acollit en les gimnastes que decideixen participar en les competicions oficials com les que prefereixen practicar aquest esport sense la pressió de competir. Així ho explica una de les entrenadores de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, Júlia Pujol.
No, però hi ha el consell que també podem participar-hi com per fer tornejos així per començar a tenir sensacions de competició i veiem quin nivell estan les nenes i també les preparem per saber... O sigui, el que han de fer en el consell, també demanen uns requisits, també les preparem per mirar si ho fan bé o com ho farien.
Per a les gimnastes més novelles, un dels elements més dificultosos són les paral·leles a causa de l'alt nivell de força que requereix l'exercici. A mesura que tenen més experiència i ja són una mica més grans, la barra d'equilibris també els comença a fer una mica més de por. Per aquest motiu, els entrenaments són primordials per corregir totes les imperfeccions i millorar tots els aspectes i, si és el cas, arribar a les competicions de la millor manera possible.
Gràcies, Guillem. Acabarem anant cap a la Vall de Camprodon perquè les raquetes de neu són una de les activitats més populars durant els mesos d'hivern i a la Vall de Camprodon aquest cap de setmana hi ha hagut l'oportunitat d'iniciar-se en aquesta disciplina. El bateig de raquetes és una activitat que s'enfoca a l'aprenentatge d'aquesta modalitat i que, a més, permet conèixer l'entorn i la història d'un indret tan idíl·lic com és Ull de Terra. Ja hi ha sigut en Xavier Vilella, que ens en dona tots els detalls.
Aquest dissabte va ser un dia assenyalat al calendari pels amants de la neu i del paisatge hivernal. A l'estació de Vallter 2000 hi va tenir lloc un bateig de raquetes de neu, una iniciativa de l'entitat Guies Roc Blanc, destinada a tothom que tingui intenció d'iniciar-se en aquesta disciplina. Ho explica Xavier Mas, membre de Guies Roc Blanc.
És una activitat, dintre de les activitats que tenim amb raquetes de neu, és l'activitat curta, com per iniciar-se, i és una activitat més o menys d'unes 2-3 horetes, on fem una excursió pels vols d'Ull de Ter per aprendre una mica a utilitzar les raquetes.
El recorregut va ser força senzill tècnicament pels voltants de les pistes de Vallter 2000. L'activitat estava pensada, a més, per poder conèixer l'entorn natural d'Ull de Ter i la història d'aquest indret.
Pues aprofitem que estem dins del parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser, doncs per explicar coses de flora, de fauna, del lloc.
Durant prop de 3 hores, la desena de participants van poder experimentar la sensació de trepitjar neu amb les raquetes, una modalitat que permet la participació de persones d'edats ben diferenciades.
Normalment és el nivell que tenim de clients, de gent que s'inicia a la muntanya hivernal, vull dir que gent que acostuma a anar-hi a l'estiu, però que a l'hivern li costa una miqueta més atrevir-se pel seu compte. Normalment són famílies amb nens de 10, 12 anys, a partir de 8 ja es pot començar a fer, 7, 8 ja es pot començar a fer.
Es tractava d'una activitat dirigida a aquelles persones que vulguin iniciar-se a les raquetes de neu i al mateix temps gaudir del terreny de la zona i les seves curiositats.
Gràcies, Xavier Vilella. Ens acostem a les 9. Anem tancant programa, demà hi tornem a la mateixa hora ja en plena normalitat, disposats a informar-vos de l'actualitat més propera. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom i bon any.